Obrim l'espai de salut integrativa. Alejandro Sanz, molt bon dia.
Molt bon dia, Mari Carmen.
Benvingut,
com estàs?
Molt bé. Anem a parlar avui de les diferències, no?, que hi ha entre l'asma, l'al·lèrgia, un refredat, coronavirus, en
clar,
fi.
En l'època en la que entrem és interessant poder conèixer les diferències, sobretot perquè la informació és poder i està molt bé que estiguem informats, ja veure si vos ajudo un poquet a entendre-ho.
Vinga.
Aleshores, en aquesta època en la qual poca gent s'escapa de la congestió nasal, la moquita,
sí,
ulls plorosos, febre, mal de gola, que si me note que m'ofegue, que si estic estornudant, que si tinc sarpullidos, ara el moc fa que no note el gust, i han dit que el coronavirus ja va al gust. Tenim, clar, tenim una preocupació pues, molt comprensible, i també pues, entendre que ens tenim que ocupar. Ens preocupem, però també ens ocupem. Entenguem de quina manera podem millorar les nostres defenses per a que tant el que siguin al·lèrgies, asma o refredats en els quals pot participar el coronavirus, no? el virus de l'enfermetà de la Covid, veurem unes característiques diferents, i anem a ello. La Covid, com tots estem veient, és una enfermetat que es caracteritza sobretot per uns símptomes prou específics, encara que costa un poc, fins que ho tenim clar, com dificultat per a respirar, la fatiga, la tos seca, febre, mal de gola, mal de cap. Es descriuen casos on apareix una conjuntivitis aguda forta, inclús incapacitat per a moure's, fallos sensitius, bueno, i una llista prou gran de sintomatologia que afecta a pulmó, intestí, però també al cervell, no? D'ahir això de que pugui afectar al nostre olfacte o al nostre gust, no? Que curiós, però com pot fer això un virus? Doncs amb la seva entrada a nivell pulmonar, ell té accés al nostre sistema nerviós i pot arribar al nostre cervell. Així que, així, generant el que hem parlat més d'una vegada així, com a neuroinflamació.
Sí.
Que moltes vegades hem parlat d'altres virus, com pot ser Epstein-Barr o citomegalovirus o els virus herpes. En aquest cas, doncs, la Covid és un altre més a añadir a la llista. I per què pareix? El que diuen molts especialistes, ens va acompanyar durant molt de temps. Així que sumem la gent amb al·lèrgies, la gent que es constipa, la gent que té asma, la gent que pateix això, vamos, així estem tots juntats del tema.
Yeah.
Què és important en el tema de la Covid? Saber que normalment apareix als 5 o 6 dies del contacte i els símptomes poden aparèixer fins a 14 dies. Este virus, evidentment, activarà la resposta d'un tipus de sistema immunitari molt diferent al de les al·lèrgies. ¿Vale? Això és el que més interès tenia, que entenguérem que tinguem una defensa antiviral concreta,
sí,
però que en el cas de les al·lèrgies hi ha una mediació del sistema immunitari en unes altres molècules. És com si tinguérem dos tipus de policies diferents.
Uh-huh.
Els virus activen uns, que els va molt bé tindré molt bé els nivells de vitamina D, el zinc, el descans nocturn possiblement amb suplementació de melatonina, els olis ozonitzats, la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C. Bueno, són recursos que ajuden a este sistema immunològic antiviral. I dir-vos també que és molt important, ara que tots estem pues, més a casa, doncs, que intentem treballar molt el tema de la soledat i la depressió, intentar tindre l'estat d'ànim el millor possible, ja que el sistema immunitari també es influencia directament per el nostre estat anímic. Ja saps que la psiconeuroimmunologia maneja molt aquests conceptes. Saber que no falta estar en les notícies tot el rato i que la natura i l'exercici o la meditació poden ser ferramentes clau en aquests temps del coronavirus. Recordem que hi ha una alimentació que ens afecta molt fort, molt greument a les nostres defenses, basada en sucres, en farinats, com per sempre us dic, el trigo, moltíssimes persones o els làctics, poden afectar a aquesta resposta adequada contra els virus. Per tant, serà important que vegem què mengem, què no mengem, l'exercici físic, sobretot disminuir els nivells d'obesitat, ja que s'han relacionat ja molt ràpidament, que l'obesitat és un dels factors que més directament pot provocar problemes quan ens infecta aquest virus. Per tant, treballar-nos el sobrepès i augmentar el nostre múscul, ja que és una de les nostres millors defenses metabòliques, hormonals i immunològiques. Menys panxeta, més musculet, un estat d'ànim tirant a positiu, a pesar de tot. Anem a escapar-nos a la natura, a fer exercici, a intentar aprendre a meditar i evitem el sedentarisme i, sobretot, el menjar emocional. Cuidao que quan estem preocupats, tenim por, tenim ansietat, la despensa comença a cridar-nos i comencem a menjar de manera emocional. I això ens pot costar problemes el dia de demà. Aleshores, tinguem molt que fer, a part de les recomanacions que ja tots coneguem, que no cal que les repetim de nou, que ja molt les sabem, no? La mascareta i la distància de seguretat, llevar-nos les mans... Dit això,
sí,
per diferenciar clarament el tema viral, així dins dels temes virals estan els constipats de tota la vida, no?
Sí.
M'ha constipat el virus com la grip, tinc una grip. Doncs és un altre virus, el coronavirus és un, el virus de la grip és altre, que també provoca una sintomatologia, com vos he dit, escalfreig, mal de cos, el dolor de la gola, la febre... Clar, això és molt diferent a les persones que pateixen al·lèrgia. I vaig a parlar de l'al·lèrgia perquè en Espanya hi ha moltíssima al·lèrgia.
Cada vegada més. Creixent,
cada vegada més. Hi ha estudis de 2015 molt nous on apareix un increment de les urgències per al·lèrgies en xiquets xicotets, però increments molt grans, en els quals ara vos parlaré que té que veure que els nostres xiquets estiguin tinguent aquestes reaccions, ja que els pares tenen molt que fer així en programar el sistema immunològic dels xiquets perquè el dia de demà no siguin al·lèrgics i també es puguen defendre de totes les... si venen més pandèmies, el seguro és tindre una bona barrera de defensa, us ho assegure. Vale. Parlant ja del tema de les al·lèrgies, ¿vale? Diferenciem virus i ara ens anem a les al·lèrgies. Al final, l'al·lèrgia és una resposta inadequada o exagerada del nostre sistema immunològic. Vol dir que apareix en contacte amb el nostre sistema comú de mucoses i diràs, ostres, què és el sistema comú de mucoses? El sistema comú de mucoses és com si fos una barrera de moc que ens envolta, digue-li moc o digue-li la pell, ¿vale? La pell, l'intestí, la mucosa respiratòria i la mucosa urogenital.
Sí.
Tots aquests que t'he dit formen com si fos un sistema de defensa.
Sí.
Si jo cuide aquest sistema de defensa, allò que intente penetrar se les va veure amb la meva policia local i, per tant, no li va petir entrar. El problema és quan aquestes barreres es foraden, degut a l'estrès, alimentació, molts tipus de fàrmacs, problemes de la infantesa o inclús la programació en l'embràs, podem tindre problemes amb aquesta capa de defensa que, més específicament, està formada per una capa de bactèries, però molt densa, amb bilions de bactèries apegadetes, imagineu-vos com una capa, en la qual compartís també un sistema de moc, bactèries i cèl·lules epitelials. Ahí ja veuries com una barrereta.
Sí.
I baix d'aixa barrereta, per si algo falla, tinguem un sistema immunològic preparat. Que si estropea la muralla, els mals comencen a entrar al castell i tindré que reclutar els soldats, els arquers, i tindré que reclutar tot un sistema inflamatori que en el cas de les al·lèrgies està mediat per lo que es coneix com a resposta immunitària tipus 2 o TH2, se li refereix perquè en la xerga immunològica entendre que la resposta antiviral és una i que la resposta al·lèrgica està media per TH2, ja que esta utilitza les immunoglobulines E. Això ja igual mos sona un poc, tinc al·lèrgia, m'han fet el test d'immunoglobulina E.
Sí.
Són les immunoglobulines E les que a través de la influència sobre els mastòcits són cèl·lules del sistema immunitari, segreguen histamina. I la histamina, que també vos he parlat d'ella molt, és la que genera tota la sintomatologia de l'al·lèrgia, tan molesta i que se pot confundir en un constipat. Tinc el sis plorosos, me cau la moquita, tinc reaccions a la pell, a veure si ara, que ara tinc allò. Tranquils, aquells que tingueu al·lèrgies i sabeu quan les teniu, reconegueu-les de que és la vostra malaltia que ve d'abans i que no tingueu per què pensar sempre en que ha hagut una infecció viral. Això sí, si apareixen els signes que vos he explicat abans de la Covid, evidentment,
sí,
de cap al metge.
Uh-huh.
Vale?
Sí.
Aleshores, entre l'al·lèrgia, llavors, hi ha immunoglobulines E, histamina, i per què passa això? Això passa perquè el ser humà s'ha defès evolutivament dels paràsits. Dins del nostre intestí sempre han hagut, existeixen amb nosaltres molts paràsits. El tema és que no són ni bons ni mals, sinó que els paràsits es tornen malignes quan entren cert tipus, val, que ens fan molt de mal, com la giardia, per exemple, o paràsits que se diu que viuen amb nosaltres i ens ajuden a regular les defenses. Aleshores ja tinguem en les persones al·lèrgiques problemes amb les capes de defensa, amb aquest sistema comú de mucoses, amb un intestí foradat o l'intestí permeable, que te parla moltes vegades d'ell, un sobrecreixement de bactèries, inclús de paràsits, que provoquen tota la secreció a nivell de la mucosa també respiratòria. Vegeu com les al·lèrgies tinguem que mirar cap a dins, no cap a fora. No és només donar un antihistamínic per a la histamina. És entendre què m'està passant perquè el meu sistema immunitari TH2 estigui en una resposta exagerada, continua gastant una quantitat d'energia enorme. Damunt no és gratis estar així. Me lleva energia en el meu cervell, me lleva energia en els músculs. Per tant, les persones al·lèrgiques viuen amb moltíssima menys energia. És molt interessant saber reparar aquesta barrera. Dir-vos que existeixen al·lèrgies alimentàries, com tots sabem, doncs, tinc al·lèrgia a l'ou, tinc al·lèrgia al gluten, però també tinguem al·lèrgia als àcars,
sí,
al polen, no? Això és el que més por li fa a la gent en primavera, als àcars, el polen,
a la humitat,
a la humitat, tinguem l'al·lèrgia al pèl del gat, l'al·lèrgia, com te deia antes, al marisc, que és molt típica,
uh-huh.
Tinguem al·lèrgia al sol, al·lucinant, sí. Ara vos contaré si tinc temps després què significa tindre al·lèrgia al sol, perquè el sol deu ser el nostre amic, que som humans.
Sí.
No pot ser que li tinguem al·lèrgia. Que li tinguem al·lèrgia també és molt típic en consulta a la llet de la vaca, sobretot a les seues proteïnes,
uh-huh.
Perquè la lactosa el que dona és intolerància, i la intolerància és diferent a l'al·lèrgia.
Ja.
Però això vos ho vull explicar, perquè a vegades se mos mescla tot i al final no ho entenguem. També existeix pues, l'al·lèrgia a l'aspirina. Apareix l'al·lèrgia a la faena, també n'hi ha al·lèrgia a la faena.
Home.
N'hi ha molta, d'això.
Sí.
Bueno, què faríem en casos de persones que pateixen d'al·lèrgia amb secrecions de moc, estornut, conjuntivitis, inclús reaccions a la pell?
Uh-huh.
Cal vigilar aquest intestí canviant l'alimentació, millorant la permeabilitat amb la glutamina, els probiòtics, i sobretot regular, tant per a les infeccions víriques com en les al·lèrgies, per favor, és superimportant entendre que la vitamina D és la que regula la hiperactivitat del sistema immunològic. Estem patint tots per aquesta cascada de citoquines, estem patint perquè l'al·lèrgia no se me confundisga i tinga que anar a l'hospital i no tocara. Cal regular la vitamina D, cal regular la vitamina A, per favor, baix supervisió d'especialista i amb control analític, sempre.
Mm-hmm.
Val?
Sí.
I evitarem també amb aquestes vitamines les conegudes com a malalties autoimmunes, que també li hem pegat a aquest tema mogolló, com la tiroiditis de Hashimoto, l'artritis reumatoide, molts casos de fibromialgia, o la celiaquia, que es confundeix com una al·lèrgia al trigo, o sobretot a les, es diuen les prolamines, no? Que és la fracció proteica del gluten, però que en tot cas realment el que és una malaltia autoimmune i que cal retirar severament el trigo, el centeno, l'espelta, la cebada o l'avena. I tindríem que veure que hi ha una afectació de celiaquia també increixent per els problemes que vos vaig explicar. Per què estan creixent les al·lèrgies o per què acabem de fer pitjor dels bitxos que ens rodegen? Hi ha una de les hipòtesis, que es diu la hipòtesi de l'excés d'higiene. Quan els humans hem viscut sempre en mitjos rurals, en contacte amb animals, amb molts éssers humans i amb molta brutícia, el nostre sistema immunològic, des de ben petit i el de la mare també, entrenava amb el contacte continu amb tots aquests microbis i, per tant, els reconeixia, diguent la jerga immunològica, com els viejos amigos. No? Tinguem una memòria immunològica i aquesta memòria immunològica està preparada perquè en els primers anys de vida entri en contacte amb tots els possibles invasors per a quan tantes fer les paus en ells, conèixer-los, i una vegada entren en mi, defendrem d'ells d'una manera molt efectiva, i no a través d'al·lèrgies o grans enfermetats. Aquesta hipòtesi de l'excés d'higiene, clar, estem dient que els xiquets se tenen que embrutar. Els xiquets que no, que l'anem netejant tot i està tot ple d'alcohol i desinfecció, evidentment tindran segurament un desenvolupament del seu sistema immunològic que es diu immadur. Són xiquets atòpics. I és que estem passant consulta, te dic jo, que és algo prou, crida molt l'atenció, perquè és que pràcticament quasi tots els pares joves, quan parles un poc, t'expliquen que el fill és atòpic. O caga mal, o té problemes... Bueno, atòpic és, lo de la, per exemple, la dermatitis.
Sí, la pell.
Clar, o també tenen la panxa un flaeta, o fan de ventre molt, molt malament, aquests xiquets. Cal saber que és important aquesta colonització, com ja vos he dit també, aquest part natural, si pot ser... si ixe embaràs conscient a una mare, pues lo més sana possible perquè li pugui passar unes bones defenses, ixa lactància materna és molt important, aguantar-la de 6 mesos a 2 anys, i si no pot ser, existeixen tractaments per a solventar aquestes característiques que els especialistes en medicina integradora o els PNIs coneguem ben bé i apliquem amb els nostres pacients, val? Com l'ús de probiòtics,
sí,
en la mare i en el xiquet. O saber que cal anar amb molta precaució en el tema del trigo, els làctics o els processats industrials. Hi ha que anar amb molt de cuidado en la indústria de l'aliment infantil. Per favor, mireu les etiquetes de la part de darrere i veureu que se'n passen de sucre, se'n passen de químics, se'n passen de moltíssimes coses que els bebès no estan preparats per aprendre, i que no t'estranya que el xiquet caiga mal també per l'alimentació. No és només pensar que és per desgràcia divina. Cal sí. veure sempre aquest component alimentari en el tema del Covid, en el tema de les al·lèrgies, en el tema de les intoleràncies. Què diferència l'al·lèrgia de la intolerància? Perquè jo sóc intolerant al... per exemple, és molt típic, sóc intolerant al gluten, i no sí. és l'al·lèrgia al gluten, perquè això seria la celiaquia. Quina diferència n'hi ha? La intolerància està mediada per immunoglobulines C, són diferents a les immunoglobulines E de l'al·lèrgia, que són substàncies que el cos no pot digerir, absorbir o metabolitzar, i que no participa el sistema immunològic en aquesta intolerància. ¿Vale? Normalment la gent que té intoleràncies té mal de panxa, diarrea, s'infla, té malestar. Així sí. apareixen les típiques de consulta de lactosa, gluten... els additius alimentaris, conservants, o la tiramina dels aliments curats, embotits, ahumats. Així que apunteu que tot això és important tindre-ho en compte, perquè si manegem totes aquestes variables, segurament anem en confiança tots aquests mesos o anys que ens esperen i estiguem prou més tranquils d'entendre.
Vale.
Sí. Apareixen preguntetes?
No, jo... Quan t'has quedat que volies contar el tema de l'al·lèrgia al sol?
Sí, per exemple, jo, clar, nosaltres en consulta sí que vegem això de l'al·lèrgia al sol. Potser a la gent del carrer diu, xe, com que l'al·lèrgia al sol? Això què li passa?
A mi.
A tu t'ho vaig explicar.
Va, explica-me-ho.
Bueno, les reaccions al·lèrgiques que apareixen a la pell perquè mos pega al sol, al final és perquè... la reacció requereix del sol per a aquesta activació de les immunoglobulines E. Però no vol dir que sigui el sol en si el problema. Entens? És l'estímul lumínic.
Sí.
Inclús el calor que pot provocar, però sobretot són les llums, la llum que porta la llum del sol,
sí.
la que provoca que certs perfums, fàrmacs, cremes, fàrmacs com els antiinflamatoris, anticonceptius també, i altres tipus de tòxics, que ja sabeu que hem dedicat un programa sencer a ello,
sí.
però també els metalls pesats. Mari Carmen, cal veure a través d'un mineralograma com va el mercuri, com va l'arsènic, com va l'alumini, com va el cadmi, com va el plom, perquè moltes vegades, moltes no, jo pràcticament diria que el 100% de les vegades que tenim pacients amb sintomatologia d'aquest tipus, pues van plenets, o d'un, o de tots, o de dos d'estos, i per tant, se podrien plantejar teràpies per a poder extraure aquests metalls, donar-li ferramentes a l'organisme per a quelar i, per tant, baixar la toxicitat de l'organisme i disminuir l'al·lèrgia al sol. Recorda que darrere les al·lèrgies també cal mirar els paràsits. Entonces, els paràsits els miraríem en la caca i en els tests de caca. I n'hi ha tests molt concrets on ens diuen exactament no presència de paràsits, sinó exactament quines famílies de paràsits estan provocant que en l'intestí s'estiga segregant contínuament immunoglobulina E, histamina, i aquesta histamina viatge arreu del cos provocant sintomatologia distal, inclús en el cervell, inclús en la pell, inclús en els músculs. Mireu si és important sellar aquesta barrera immunològica de defensa per a que els invasors o les molècules que el nostre cos no reconeix com a amigues no ens puguen activar tota aquesta policia, totes aquestes cascades inflamatòries, que al final són els orígens de pràcticament totes les malalties cròniques degeneratives. Tindre al·lèrgia, tindre una intolerància o patir infeccions recurrents no és una característica genètica. La genètica predispon, però el nostre estil de vida és qui manaria, el que es coneix com a epigenètica, que nosaltres acabem instaurant aquest tipus de malalties. Per això, aquells que treballem des de la medicina integradora o la PNI, veiem uns resultats magnífics quan mirem les patologies de pulmó o de pell per dins, a través de l'intestí, el fetge, donant-li força a un fetge que necessita glicina, sulfatació, glucuronització, necessita enzimes de neteja, necessitem, com te deia, glutamina per a poder sellar, que és l'alceps, te'n recordes que t'hi ha? Sí. La glutamina és l'alceps que sella l'intestí.
Sí.
Però la glutamina és un recurs espectacular en tot el que estem parlant. L'oli d'ozono, que vos l'he comentat també, per a la neteja, desintoxicació, tant de brutícia com els metalls pesats, del tema de l'al·lèrgia al sol, però també en la lluita antiviral, antibiòtica, i com no, els soldats, els obrers i els policies que representen l'omega 3. Una alimentació alta en omega 3 és crucial en aquestes èpoques d'al·lèrgies, constipats, que tot se mescla, així que l'omega 3 és una de les grans ferramentes alimentari o a nivell de suplementació un omega 3 certificat, que sí, no tinga, per exemple, metalls pesats.
Exacte, hi ha que mirar-ho, perquè si no al final estàs clavant-te'n encara més.
Sí, nosaltres diguem que la gent que és de per ací de la terreta, que s'arrima a la nostra tenda, que és com un xicotiu, una exposició, sí. I expliquem, encara que no se compre res, nosaltres expliquem molt amablement tot el que tinguem per allí perquè les persones vegin que del que parlem existeix, que hi ha moltíssimes cases conscients que ens estan donant als professionals les ferramentes i que és tot un món per descobrir, que en poquetes setmanes te familiaritzes i quan comences a veure que funciona, t'enamora i genera el que es diu adherència al tractament, que és el més important en aquest món, és fer coses en el nostre estil de vida que fem a gust i que puguem perdurar en el temps. De res mos val una dieta de 3 mesos, de res mos val apuntar-me al gimnàs, que t'ho dic jo, que tu saps que nosaltres tenim un gimnàs.
Sí.
Parles en el primer dia, tenen els ulls plorosos i tot és de l'il·lusió. Vaig a ficar-me i vaig a... I després, al tercer dia, per allí ja, allí no apareix ningú, dius, me cachis. Ahí la frase arrancar de burro para de rocí, ¿no? O no sé com li diràs tu.
Sí, sí.
Una altra de les curiositats que havia preparat, per exemple, és que no sé si havies escoltat lo de la intolerància a l'aspirina.
No, lo de l'aspirina no.
Doncs també te diuen molta gent que no pot prendre aspirina. No t'estranya que el mateix que te diu que no pot prendre antiinflamatoris o que no poden, són al·lèrgics als antibiòtics. Però el cas de l'aspirina és curiós perquè tenim que conèixer que hi ha una alimentació que és boníssima per a la salut, però que té... O sigui, saps que l'aspirina és el de l'àcido salicílico.
Sí.
¿Vale? Pues, això és de la natura.
Sí.
Sobretot, per exemple, dels el que es coneixen com els salicílics, latos. Els salicilatos estan al bròcoli, a la col, a l'arròs, a l'alforfó i als cacauets, per exemple, entre moltíssims més. Què vol dir? Que si eres intolerant a l'aspirina i ningú t'ha dit que el bròcoli, tot això que t'acabo de dir, te dona reacció, cuidao que t'estàs estropeant la vida de mala manera.
Yeah.
Perquè estan tinguent al·lèrgies només perquè no saben que certs aliments es estan provocant inflamació o al·lèrgia mediada per histamina, immunoglobulines E o immunoglobulines C, provocant lo de la rinitis, el constipat, el moquet, que pues, típicament se mos va donar un antihistamínic, i si t'he vist no m'acuerdo, antihistamínic, talla la reacció del sistema immunitari, però jo dic, no serà millor que ni siquiera tinguem que tallar-la, que no es produïsga, veritat?
Mm-hmm. Sí, sí.
Per, claro. Dit això, recordar-vos també la importància de la rehidratació, que beguem molt poca d'aigua, de veres. No som, l'excusa uno és que no tinc set, i ja està. I clar, clar, has estropeat el regulador homeostàtic de l'hipotàlam, de la hidratació, perquè quan teníem set no bevies, i quan no tens set bevies, ja que se'ns ha inculcat estar beguent aigua en xicotius sorbitos, cosa que és molt, molt antihumà. Els humans normalment deguem beure amb set real. Quan ja t'he de recordar un dia allò de que estàvem jugant al parc de xicotets i estàs tota l'espra suant i te n'anaves al bar o a casa d'algun amic i doncs fica'm aigua i que sí. Llegis l'aigua que fas. Ah! Això és beure.
Yeah.
Beure a gust genera plaer i una regulació de lo que es coneix com el circuit de la recompensa per dopamina. Així que, a beure amb set. Recordem la importància dels minerals com el zinc, el magnesi o el seleni. Són minerals que actuen a tots els nivells, però també a nivell del sistema immunològic. I, per favor, tinc que parlar-vos de la quercetina com el gran antihistamínic i com el gran anti... tot el que acaba en itis. Itisitis, no? Bronquitis, sí. Dermatitis.
Rinitis.
Inflame per rinitis. M'inflame de histamina. Pues la quercetina, que és una molècula natural que podem trobar a la ceba o a la poma i en altres, però sobretot a nivell suplementat, ja que les dosis que s'utilitzen a nivell terapèutic són altes i tinguem que calibrar-les els terapeutes especialitzats, La quercetina és una gran ferramenta junt a l'exercici, al dejú intermitent, a la regulació del bioritme, a l'ús de l'ozono de manera terapèutica, i parle d'olis ozonitzats o intravenós, omega 3, l'ús correcte de probiòtics, lo que t'ha explicat la vitamina A i vitamina D, com a gran regulador, i l'estat emocional de confiança. Per dir-vos una curiositat, que la veritat és que sempre la dic quan estic en consulta, és que imagineu-vos que el nostre intestí, que, clar, el tinc ahí dins tancaet i no se veu, i no, jo sempre no tinc un forat negre i que li pots tirar de tot, i ahí no, si t'he vist no m'acuerdo. La barrera intestinal, saps que té una extensió de 200 metres quadrats?
Ja, ja.
O sea, estem en contacte en 200 metres quadrats. La nostra pell només té 5 metres quadrats. Comprengueu la gran tasca immunològica que fa este sistema comú de mucoses, esta barrera immunològica en la nostra salut? Doncs això que vos conte són les noves evidències en ciència i sistema immunològic. T'he passat algunes informacions per a que veigis que no se para de publicar
sí. A
dia d'avui sobre esta temàtica, o sigui, no espereu que siga que això vos ho comente tot el món, perquè no és així, és un algo tan novedós que la majoria de ni siquiera professionals estan al cantó de moltes de les coses que vos he comentat. Sí que és de veres que amb el temps, jo en la dècada que he clavat en el tema de la PNI, ha hagut una evolució positivíssima de cara a que cada vegada hi ha més metges actualitzats, més nutricionistes, més psicòlegs, més entrenadors, més fisioterapeutes, més odontòlegs. El món de la salut està en auge, està obrint la seva manera de veure el món, i cada vegada serem més necessaris aquells que treballem des dels enfoques integradors i no simplement calmant símptomes sense explicar al pacient què li passa, què pot fer en el seu estil de vida, i deixar de costat simplement que és mala sort, és la menopausa, és l'edat o és l'estrès com a el component de per què malaltim. Val? Així que ens empoderem, aprenem, hi ha moltes xarxes socials i pàgines web o YouTube de gent prodigiosa, com els xics de Regenera, Carlos Pérez, Néstor Sánchez, que acaben de publicar un llibre de ditxo intermitent, que encara hi ha que tens que escoltar a la ràdio, alguns dels que vixen constantment, encara diguent que no té evidència científica. Ens produeix, la veritat, que prou frustració aquells que sabem que és una gran ferramenta que encara s'estiga dient en els mitjans comunitats més generalistes, que ja que menjar 6, 9, 10 vegades al dia, quan l'humà està adaptat a la carència i no a la opulència. Recordem que som humans, que els humans han tingut un estil de vida molt típic de fa moltíssims milers d'anys i no de com s'ho han muntat en les últimes generacions, que ens està portant a una hecatombe, a una enfermetat crònica que afecta de manera general als humans pràcticament antes dels 50 anys, i que cal que reflexionem tots un poc sobre si estem fent un acte de responsabilitat en la nostra salut de cara a les pandèmies que ens esperen, i que cal fer exercici, mantindre la panxa al lloc, saber treballar l'estat emocional, saber treballar a nivell alimentari amb menjar real, comida real, real food, menjar de deberes, menys bolsetes, menys paquetets, menys parafernàlies de light, casero, 00, menys galletetes i més alimentació de deberes. Val? Així que espero haver aclarit un poquet tot aquest tema. Sé que no és fàcil, però crec que és necessari ficar un poquet de llum, perquè al final la informació és poder i tinguem moltes ferramentes en les persones per anar fent en casa i en el nostre dia a dia perquè les nostres defenses estiguin fortes, saludables i la nostra ment acompanyi a eixa valentia i a eixa confiança en els pròxims anys i dècades, que, com sabem, no van a ser fàcils i que, per tant, van a exigir molt de cadascú de nosaltres. Així que, amunt.
Alejandro Sanz, Salud Integrativa, per a buscar-te les xarxes socials i t'esperem la pròxima setmana.
Sí, bueno, ja sabeu, Facebook i Instagram, la nostra pàgina web, en iVoox, per tots els costats ens podreu trobar, el número de telèfon 620-55-89-84, vos atendrà amablement Vanessa. Pugueu visitar la nostra tenda, que tingueu allí també a Maria, sempre preparada per explicar-vos-ho tot. I res, la setmana que ve vos prepararé una altra.
Hem de dir que esteu a Alberic, carrer.
Sí, estem a Alberic, carrer Antonio Lloret 70, 72, 73, i que en la part de darrere també estem gestionem la piscina d'Alberic, la piscina coberta. Per favor, apunteu-se a les piscines, als gimnasos, aneu a clíniques actualitzades, menegeu-se, feu algo, però no se quedeu en por, simplement esperant que altres persones vos salven la vida. Piqueu-se les piles, vinga.
Gràcies, Alejandro, bona setmana.
Bona setmana. Adéu.
Adéu.